Aquest Nadal, comprar a Vilafant té premi. Del 9 de desembre a l'11 de gener, fes les teves compres a 3 comerços o establiments vilafantencs diferents, guarda els tiquets i omple el teu sobre de participació. Podràs guanyar un premi de 100 euros o un dels 20 premis de 50 euros per gastar als establiments del poble. I si portes 3 tiquets al de compra a l'Ajuntament o a Ràdio Vilafant, t'emportaràs una bossa reutilitzable de la campanya. Recorda, compra a casa, compra a Vilafant. Una campanya de l'Ajuntament de Vilafant amb col·laboració del Comerç de Vilafant i Ràdio Vilafant.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, com sempre, i que a més podeu veure en directe des de les xarxes socials, des del YouTube, des del Twitch i també de l'Instagram. Per tant, ens podeu veure les cares, podeu veure ja que tinc els meus tertulians aquí. Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Molt bon dia.
Et pots acostar una mica més a mi, si vols. Sí, seu tranquil·lament, no et mossegarem. Toni Caules, que no, si està bé aquí.
Sí, sí, està molt bé al teu costat, home. Però t'enclourem, eh?
Ah, cap problema.
Si ens acostem gaire.
Cap problema.
Bon dia a tothom.
Així li és més fàcil enquadrar-nos en Antoni, que està al control tècnic, i així ens veuen més guapos i guapes, a tots. No sé per on començar avui. Clar, de Pujol en vam parlar la setmana passada, però clar, se segueix.
Però avui és el dia.
Avui és el dia. No sé el seu estat de salut com està.
A veure, una persona amb 95 anys, per bé que estigui, són 95 anys, són molts anys. Aquest senyor, jo em consta que era una persona amb un cap privilegiat. Jo crec que el seu coeficient d'intel·ligència era molt superior a la majoria, a la mitja, però està deteriorat, molt, molt deteriorat.
Toni?
Bueno, jo, la meva pregunta és, per què han tardat 10 anys? No, millor dit 11. Per què han tardat 10 anys?
Desgraciadament, Toni, la contesta és que la justícia aquí a Espanya va fatal.
Sí,
fatal,
però segons qui, sí. Ja veus el fiscal general, sí. Encara no saben el resultat i ja l'han condemnat.
Sí, sí,
els jutges
sí, sí,
encara...
Sí.
Això no ho havia vist mai, això.
No es
podia fer, això, de condemnar-lo sense haver redactat.
Perdona un segon, ara està sortint en Pujol, sí, per televisió, i pobret, l'han d'arrossegar, vull dir...
Però, i això és a l'aire lliure?
No sé.
No, això és una filmació
d'arxiu.
De dies enrere,
sí. Sí. Perquè no quadra pas. Bueno, se'l veu gran, És que ho és,
Sí.
El que passa que... Bueno, el que no pot ser és que per edat no jutgi.
No.
I... S'ha de jutjar igual, si hi ha uns indicis,
sí,
hi ha d'haver
sí.
un judici. Pot ser un atenuant, l'edat, però... Clar, també és veritat que quan ell ha comparegut a les comissions d'investigació i tot plegat, sempre ha fet com aquesta mini amenaça de que es tiraria de la manta. Sí. Poder per això s'ha retrasat tant el judici. No ho sé, mal pensada.
No, jo particularment no penso que sigui això. Penso que la justícia, repeteixo, que la justícia és molt i molt lenta, va molt malament i...
Precisament ahir van fer un reportatge a TV3 de temes de la justícia i, bueno, clar, naturalment van treure uns quants exemples de gent que ha judicis de 10 i 12 i 15 anys,
Sí, sí.
I gent que ara ha dat judicis, jo no sabia això.
O sigui,
gent que el denunciant s'ha mort i el fill o qui sigui, com que era una cosa d'una finca que ha heredat el fill, ara coses així, hereda el judici 10 anys després. Una autèntica vergonya,
Una autèntica vergonya.
Explicaven el cas d'una jutgessa que va estar de baixa 3 anys, i no van posar ningú en el seu lloc. I quan això li van passar a un altre jutge, va tenir que iniciar-ho tot una altra vegada.
Sí, sí. Jo us
amb la pèrdua de temps que això representa.
Jo us puc dir que a l'atras de la justícia d'Espanya, així, amb altres coses, a Espanya no anem malament, però amb el tema justícia anem a la cua de tot el
però,
món.
Però ja
a la cua del món.
Però, o sigui, no crec que sigui perquè no... perquè no hi hagi voluntat de la gent que treballa, ni molt menys. Poder, hi ha algú que li interessa que funcioni així?
No.
Estic convençut que sí, eh?
Que hi ha algú que li interessa que funcioni així?
Estic convençut perquè, escolta, el temps que vivim i amb les tecnologies que hi ha avui en dia no té explicació que hi hagi aquests atrasaments en els judicis. Per tant, jo penso que ja els interessa que això vagi així, perquè... Qui dia passa any empeny.
Sí, sí. Ahir per casualitat, ahir sentia un reportatge al TV Catalana, ahir el vespre, ahir la nit. Estònia, Letònia i Lituània, els països bàltics, resulta que per vols muntar un negoci, ho fas per internet i en un dia, 24 hores, t'hem muntat. Això ho fas aquí a Espanya i et poden tardar 2 anys tu, se t'han passat les ganes, has perdut els calés i dius, aneu a passeig. Vull dir que amb tot això anem malament.
Bueno, sortia una persona que parlava dintre d'un jutjat, diu, mira, i ensenyava que hi havia 6 taules i hi havia només 2 persones treballant. Diu, aquí, abans, hi havia 6 persones funcionàries treballant. Ara només n'hi ha aquestes 2. Diu, i ensenyava coses... Mira, una finestra, per posar-vos el cas, una finestra d'un jutjat que no es pot obrir fa 15 anys que està per reparar la finestra. I la tenen allà que no es pot ni tocar la finestra perquè cau. Vull dir, i expedients, allò, tacos de paper d'expedients i expedients i expedients...
Això és una altra, perquè...
Per qualsevol cosa has de fer una introductòria, has de fer no sé què, has de fer uns papers... És increïble.
Tenim una justícia garantista, que això està bé, el que passa és que... I a més, tenint en compte que l'administració en principi s'ha de comunicar electrònicament. No entenc...
El paper no hauria d'existir.
Exacte, ja. Això que deia en Toni de les piles de paper. No.
Garantista, Mercè, exactament què vol dir garantista?
Bueno, en principi, no? que garantista vol dir que s'assegurin que el procés
es faci just
i que entenc que hi ha d'haver un equilibri entre que sigui just i que sigui ràpid. Doncs... Perquè a vegades potser per anar ràpid que no et perdis a la reflexió o a les proves. Jo entenc que no pot ser ultra ràpid a la justícia.
Jo t'he fet la pregunta què consideres garantista, perquè jo no considero que sigui gaire garantista la justícia aquí, perquè tots els jutges actuen de cap pensant en el partit que són. Si són els del PP, afavoriran el PP, i si són els de socialistes que tenen molt menys jutges, afavoriran els seus. Això no tindria que existir, però existeix claríssim. El cas és l'última condemna del fiscal general de l'Estat. Vull dir, és claríssim que els jutges estan actuant políticament, i en canvi després, quan els polítics actuen dient que accepten, perquè és el que han de fer, accepten el que ha dictat el jutge, però no comparteixen les idees, salten dient, valga'm Déu, aquests no, ens fotran la justícia en l'aire. Però sí, no hi ha dret que els jutges pensin primer amb els partits que amb la llei.
El problema ha sigut des dels orígens. Quan vàrem passar de dictadura a democràcia, no es va fer net. A Alemanya es va fer net. A Itàlia es va fer net. Continuant-hi els mateixos que hi havia abans, però els fills dels nets.
Sí, sí.
I amb la mateixa línia que els avis.
I els mateixos sentiments, i tot igual, sí, sí, sí.
I cada vegada més, sobretot des de l'època d'en Rajoy, s'ha polititzat més la justícia. I d'aquesta manera la gent no hi creu en la justícia.
Cada vegada menys.
I s'ha comprovat amb el tema del fiscal general.
Sí, sí.
És de calaix el que han arribat a fer de manera irregular d'aquesta gent, i en canvi no investiguen cap patrilínia.
Sí, sí, sí.
No, només la del fiscal general. On s'ha vist això?
Sí, sí. Ara hi ha una informació que el jovent, agafa de tu, part del jovent, em sembla que parlen d'un 18%, està pensant que Espanya estaria molt millor amb una dictadura. Mm-hmm. És molt fort, això.
A Catalunya, 1 milió de persones.
Sí, sí, molt fort, això. Dictadura, què vol dir? Que el jovent, si llegim el que vol dir el jovent, està dient, mà dura, tu, garrotada, el que la fa la paga, que és el que a l'època d'en Franco. Això és el que està pensant una part del jovent.
Sí, i aquí entra una mica la meva definició de garantista. Que tu dius, no? Qui la fa la paga, però n'has d'estar segur. I entenc que per estar-ne segur això necessita uns terminis que no... Que si són molt ràpids, pot ser que tu puguis condemnar una persona innocent per anar ràpid. Jo entenc que ha d'haver-hi aquest equilibri, que potser no cal que passin 10 anys perquè et comencin a jutjar, però que els procediments no poden ser molt ràpids perquè pots equivocar-te.
Perdona, però els altres països són molt més ràpids que Espanya i penso que s'equivoquen igual o menys.
Sí. La prova del fiscal general, en línia amb el que dius tu, ha sigut molt ràpid. Però totalment equivocat aquest judici, eh?
On són les proves?
El veredicte, esclar, on són les proves? I per què no investigaven altres línies que n'hi havien?
Els periodistes, diversos periodistes han dit, si vaig jo, que vaig donar la notícia abans que el fiscal.
També aquí hi ha el tema de que, clar, els jutges els escollen, tu parlaves, no?, del carnet i tot això, però els jutges els escollen la cúpula, els escollen els partits, llavors potser això és el que...
Una altra equivocació.
De canviar, no?
Una altra equivocació. Els polítics no tenen per què triar jutges. Entengui, eh?
Si ells mateixos diuen...
Han de ser imparcials, els jutges.
Aquí està. I si els polítics mateixos són els primers que diuen que s'han de separar les dues coses, doncs no els nomenis tu, perquè llavors ja comences malament. Vull dir...
No, i s'ha vist últimament que estan premiant en aquests jutges doncs, que fan irregularitats importants. I estic pensant ara en Sandro Rossell. Va estar dos anys a la presó que la va trencar
presó preventiva,
la meva. I aquells nois d'Arsasso, també aquesta mateixa jutgessa els va tancar per una baralla de bar, no sé quants anys de presó els hi va posar.
Sí, sí.
Per tant, home, jo crec que això no és just, no?
Sí, però era una baralla de bar. Era una baralla de bar on hi havien implicats guàrdies civils. Si la baralla de bar hagués sigut entre joves, no hagués passat res.
I si la baralla de bar hagués sigut entre gent del PP o de Vox, segurament que tampoc passarà.
No, però a l'haver implicat fora de servei, dos guàrdies civils, dos nanos que estaven en la parella, que eren guàrdies civils, però fora de servei, això la jutgessa... I aquí és on se'ls hi veu el rampell, que tot i que no vulguin...
El biaix polític.
Sí, allò del rerefons polític, el rerefons ultradretà, el rerefons franquista, tot el que vulgueu dir-li, no? I haurien de ser jutges molt més clars, haurien de ser jutges que jubilessin abans, que no tinguéssim jutges de 80 anys, tot i que tinguin la saviesa de molts anys de jutges, doncs fer una altra feina i fer una justícia molt més àgil, clara, transparent, ràpida. Clar, si no dotem a la justícia de la feina o dels pressupostos necessaris perquè això funcioni i algú dirigeix això que sigui molt més clar i net, estem arrossegant coses de fa molts segles.
Però clar, tu depens de la persona i la seva professionalitat, no?, en aquest aspecte. No? El jutge no deixa de ser una persona que té uns pensaments i unes idees. És difícil alliberar-se d'això.
Però això ha de deixar-ho a casa. Com porta un cas,
com fa un
judici, encara que no sigui del color que t'agrada a tu, ho has de deixar-ho a casa, això. Tu has de ser imparcial. Què passaran aquí, els jutges? No són imparcials, van descaradament de cares a el que li agrada al partit que els ha posat en allà.
Perquè saben que no els hi passarà res, tampoc.
I llavors tenen el premi que els posen en el Suprem.
Què has trobat?
Això ha sortit, no diré noms, però ha sortit dels jutjats de Figueres. Defendiente en Derecho. Això és una associació que ha llançat una proposta de firmes demanant la dimissió de la sala 2 de lo penal del Tribunal Suprem. Dintre dels jutjats estan demanant la dimissió de la sala 2 del Tribunal
Suprem.
La sala 2 és la que dominen per darrere el PP. És això, no?
Sí, sí. I això ha sortit dels jutjats.
Home, ja és hora que es comencin a moure i plantar cara en aquesta gent, perquè si no ho tenim cru.
Sí, sí.
Clar, el problema és que potser caldria esquilar tota la cúpula i tornar i posar-ne una de nova i que la justícia fos més independent. Clar, és que el problema... Jo pensava que hi havia separació de poders i...
Teòricament tindria que ser claríssim, separació de poders. Tindria que ser claríssima. Però no
està claríssim
que
no és.
Clar, i els jutges haurien de ser per mèrit, no?
Sí.
Sé que es passen molts anys estudiant les persones que volen ser jutges.
Sí, però el que passa que el problema...
I no tothom hi pot entrar.
Exacte.
A veure, com que tu ja has d'anar a la universitat i has de tenir una carrera llarga, quan surts d'advocat, has de fer... Bueno, per arribar a jutge, el camí és llarg, igual que per arribar a notari. Això ja moltes famílies no s'ho poden permetre. Ja estem fent aquí una elecció classista de segons qui pot arribar a ser jutge i segons qui no. Però no tothom pot arribar a ser jutge. Els mèrits, la feina, els anys que necessites, els estudis...
Però per això existeixen les beques,
els màsters,
no?
Jo crec això que per arribar a jutge no hi ha moltes beques, Crec,
Amb això que tu expliques, Toni, vull dir, jo estic totalment d'acord amb tu, i llavors vaig més enllà. O sigui, jo penso que en tinc experiències, perquè he conegut notaris, jutges, que s'han passat la vida estudiant, tota la joventut tancats amb llibres, i perquè és el que tu comentaves, és dificilíssim i costa molt arribar-hi. I llavors què passa? No tenen mundologia, no han sortit, no han vist el món per un forat. Llavors, en aquest món, la mundologia és bastant important.
Però clar, si els hi demanem molts coneixements teòrics, evidentment que s'han de passar tot aquest temps estudiant. Sí, llavors, com ho equilibres perquè puguin tenir una vida més mundana? Sí. És complicat, també. Sí.
No és fàcil, no és fàcil.
No, però jo...
Però bueno, això ens pot ajudar la tecnologia, també, no? Vull dir que tu sàpigues buscar les lleis són... poden estar electrònicament, que tu sàpigues quines lleis i que te les puguis trobar, que no les hagis de saber a memòria.
Però una cosa són els estudis i l'altra és el tracte directe amb el món. Si tu estàs tancat, difícilment comprendràs com funciona el món, així de clar.
No són pas tancats amb un sistema clausura.
Jo en coneixo uns quants que
ja s'ho entén bé,
Escolta, van entrar en una discoteca quan tenien 25 anys, tu. Vull dir que les discoteques hi entren als 16 o als 17.
Això... També,
no crec jo que estiguin les 24 hores tancats estudiant.
Són gent molt especial.
Ja ho entenc, i en conec un cas d'aquests.
Sí.
Però, home, el seu alliberament, el seu esbarjo també l'han tingut.
No, i també el haver d'estudiar, jo penso que també per poder estudiar necessites descansar, també, no? Vull dir que... s'ha de sortir.
I ara ens estem posant amb els jutges i després hi ha una altra cosa que jo sempre he pensat.
Bueno, és que el sistema.
El sistema, no, però està clar, el sistema el representa una persona, que és el jutge, no? Uh-huh. Llavors jo sempre he pensat una altra cosa. Som tots humans i un jutge, el dia abans, ara diré una bertranada per ràdio, ha fotut un bon sopar, un bon bolet amb la senyora o amb l'amiga, vull dir, està alegre i no decidirà igual si el dia abans per ella ha sigut un desastre de dia. Estarà emprenyat. O sigui, per què? Perquè
som humans, tots.
Perquè som humans i actuem en persona.
No.
En teoria s'hauria
d'acord. Un jutge ha de ser professional.
Sí.
Hagis passat la nit que hagis passat.
Però pot ser que afecti.
Afecta.
Toni, no pots negar que afecta. A mi em passa. Jo intento ser el màxim de professional, però si he passat malament nit a la tertúlia, doncs es
tu
nota.
Estàs demanant...
Però tu no depèn de que una persona entri o surti de la presó.
Sí, però costa això,
No, ja ho sé.
Tanto, és molt diferent.
Gràcies. Tu
estàs demanant a un jutge culer que jutge a un del Madrid que ha tingut un accident de cotxe o que ha fotut una trompada amb un altre. Culpable! Si és del Madrid, culpable.
No, però que és el que deia abans en Toni, han de ser professionals.
O al revés,
Però han de ser professionals, o sigui, igual que els periodistes a l'hora de donar les informacions.
Jo repeteixo que són persones.
Sí, et pots equivocar i evidentment que influirà en com prenguis la decisió.
Clar, tu haguessis posat tres jutges socialistes en aquest judici al fiscal, hauria estat innocent aquest home.
I no existeixen els jutges de polítics?
És que són polítics els jutges, aquest és el problema.
No, es haurien de ser apolítics.
Sí, clar. Però s'ha polititzat la justícia. Sí. I ho demostra això. A veure, quants judicis es fan a Espanya que la sentència la coneguis al cap d'un dia o dos? Poquíssims. Tarden mesos la sentència. Sí. I jutgen el fiscal. És que se'ls hi veu tant el llautó. Tu, almenys, esperem
una setmana
o esperem 15 dies a donar que sembli que ens ho hem pensat. Escolta'm, no van tenir temps ni de pensar-ho. El van jutjar i va ser culpable al cap de dues hores.
Perquè ho varen fer molt i molt descarat, perquè no varen investigar res més. Anaven directes al fiscal i les altres proves que hi havia que justificaven que el fiscal no havia passat res, no els vas interessar de buscar-los.
Abans d'anar a judici, abans de seure al judici, escoltar les proves, escoltar amb un testimoni, l'altre testimoni, ja estava culpat, ja era culpable.
Sí.
Com fa que estan buscant acusar la dona del president i no troben proves? Com fa d'això? I a la llarga, si això no canvia, En Sánchez el carregaran, eh?
A mi, Toni, el que em fa molta por del tema de lo que ha passat ara amb el tribunal, la condena
amb
el fiscal, és que això pugui afectar per bé en el delinqüent, que és el nòvio de l'Ayuso. Saps què vull dir? Que això no... A veure, perquè aquest senyor...
I tant que l'afecta, això.
Perquè aquest
encara
senyor...
cobrarà.
No, aquest senyor està perseguit per dos delictes,
sí,
greus.
Però tot així
no?
Encara ha de cobrar cèntims.
Però el seu sí, 10.000 euros els hi ha de donar. Sí. Però és que, a més, traurà el seu advocat traurà reduir, que escolta, és que el meu client ha sigut perjudicat perquè es va filtrar una cosa i com que es va filtrar, doncs trauran aquests arguments.
No és el que
han I encara...
Però això, les conseqüències de tot això que estem parlant són nefastes, perquè, clar, cada cop la gent s'allunya més de la política,
clar,
creu a la justícia, i això fa que tinguem una societat que faci pena.
Després venen els populistes, arribarà l'ultradreta, que tot això ho arreglaran, i la gent, farta de que els que estan no ho fan bé, votaran els altres.
Sí.
Exacte.
Però aquí, amb tot això, jo també he arribat a una altra conclusió, cada qual va dient la seva, que l'Ayuso és intocable. Vull dir que ha arribat un moment...
Ha quedat clar.
Moment que els jutges li tenen por a l'Ayuso. Això és molt... Aquesta dona, jo no sé... Perquè veus el seu tarannà...
Té poder fàctic molt important.
Es va carregar l'anterior president dels Populars, vull dir, la va enviar cap a casa seu perquè es va posar amb ella, tu. I ara...
Perquè va denunciar que el seu germà havia cobrat comissions de les mascaretes.
Bueno, és impressionant el poder que arriba a tenir aquesta dona, tu. És impressionant, vull dir...
Sí, sí, clar, aquest és el problema, que no pot ser que una sola persona... Doncs,
sí.
Tingui aquest poder fàctic, no? Perquè no és un poder real.
I està clar, i a més, Mercè, quan truca en Feijó, l'agafa el telèfon de seguida, l'Ayuso.
Perdona?
Quan l'Ayuso truca en Feijó, perd el cul per agafar-li el telèfon.
Sí,
o sigui, en Feijó sap
que
està de president del PP fins que l'Ayuso vulgui.
Sí.
Així és de clar, eh?
Sí.
I per què aquesta dona té tant de poder?
No, i tu fa un rato has dit que els jutges tenien que estudiar, perquè està clar, estic d'acord amb tu, tota la veritat. I és que, a més, l'Ayuso tampoc és una persona que tingui 25 carreres, tu. És una... Em sembla que no té... No és una persona molta cultura. Vull dir que, el que és, s'ha de reconèixer que és trempada i té molta... cosa que és important en un polític...
Té carisma, no?
I surti de ràpida, o sigui que el cervell li treballa ràpid. Tot això s'ha de reconèixer.
Sí, però si la sents parlar gaire rato, dius, hòstia, però em tira que em va aquesta dona.
Sí, a vegades s'embala.
Molt incoherent en moltes coses.
A vegades s'embala.
No l'escolto gaire, ho haig de reconèixer. Antonio, mea culpa. Fem una cosa, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem, que tenim més temes sobre la taula. Vinga, va, fins ara mateix.
Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio. El dia en què va néixer aquesta cançó, vam obrir la primera botiga Betz. 40 anys més tard, ningú no ha pogut canviar-nos. Aconsegueix fins a un 60% de descompte durant els últims dies de rebaixes amb matalassos, bases i coixins de les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Betz.es.
T'esperem a la nova botiga Betz al centre comercial Nou Centre de Figueres. El teu descans no pot esperar.
Nou Ebro S400 híbrid des de 19.990 euros. Ara amb l'assegurança del primer any i manteniment inclosos. Aprofita aquesta promoció des de 19.990 euros al teu concessionari Quadis Ebro. Fes-ho teu, molt teu. Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a Fornells de la Selva i Figueres.
Nou curs, noves aventures. Que no se t'escapi cap detall a classe. A Opti.punt Figueres tenim l'escreening visual amb Wibi Vision i intel·ligència artificial. En 5 minuts fem el cribatge, 10 minuts l'avaluació i 20 minuts la sessió de teràpia.
Detectem dificultats de lectura, atenció i convergència i t'entreguem un informe clar perquè família i escola remin a favor.
És una prova divertida i no invasiva. Els nens surten somrient.
Demana hora ara al nostre web optipunt.com. Plaça de l'Escorxador 1, Figueres. Veure bé, aprendre millor.
A McDonald's ens agraden les coses autèntiques i per això treballem amb persones que se senten així, orgulloses de ser elles mateixes.
Aquest Nadal obrirem un nou restaurant a la Jonquera i volem que tu formis part del nostre equip. Si vols treballar amb nosaltres, escriu-nos a selecció@src.cat.
Descobreix tots els beneficis que tenim per tu. Recorda, selecció@src.cat. T'esperem a McDonald's la Jonquera.
Uf, hauria d'anar a un dentista de confiança. Tu a qui em recomanes?
Dental Bofill és la clínica de referència a Figueres. Són experts, molt propers i amb una tecnologia d'avantguarda. T'ho recomano. Demana hora per telèfon o per l'aplicació i aprofita la setmana del Black Friday amb preus especials en ortodòncia i implants.
Dental Bofill, número 1 en implants. For smiling people.
El dia en què va néixer aquesta cançó, vam obrir la primera botiga Betz. 40 anys més tard, ningú no ha pogut canviar-nos. Aconsegueix fins a un 60% de descompte durant els últims dies de rebaixes amb matalassos, bases i coixins de les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Betz.es.
T'esperem a la nova botiga Betz al centre comercial Nou Centre de Figueres. El teu descans no pot esperar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Hem fet aquesta pausa per la publicitat, hem parlat de la justícia i de Pujol. Jo volia parlar també de temes de memòria històrica. Bueno, llegia ahir també temes de retirada de símbols franquistes. Bueno, aquesta setmana doncs, n'hem parlat molt de memòria històrica i de democràcia, i ara tu feies esment aquesta enquesta, no? El sí. Tema de dictadura... Hem de parlar, no?
Bueno, jo penso que és una vergonya que a hores d'ara, 50 anys després, encara hi hagi plaques franquistes. I el més greu de tot, que encara hi hagi morts a les cunetes. Això no passa enlloc, eh? Sí. Només passa aquí a Espanya.
De tots modos, Toni, té que ser molt i molt difícil i molt complicat recuperar ossos de fa 30 o 40 anys enrere i aconseguir saber de qui és aquell
os. No, més, perquè si fa 50 anys de la mort del dictador, deuen ser de fa 60 o 70 anys aquests ossos.
No, però és que en Franco...
No, bueno, tant.
És que de la Guerra Civil.
Però és que en Franco, 51, fins, al final, però és que en Franco fins al final del seu poder feia executar gent, eh? Vull dir...
Sí, però aquests no els posaven a les cunetes.
No, aquests no els posaven a les cunetes.
A les cunetes els
va ser més a la Guerra Civil.
Abans de la guerra o després de la guerra. Però llavors ja no. No? Però, i això que deies d'identificar-los, home, ara amb l'ADN s'identifiquen tots.
Mira, aquí a Vilafant el procés que es va fer amb aquest vilafantenc.
El que passa que també jo crec que l'època franquista també van voler amagar els seus propis morts. O sigui, no només volien amagar els morts o els assassinats o els afusellats republicans, per dir-ho així, del bàndol republicà, sinó que jo crec que ells van fer un exercici de tapar els seus propis morts, que sabien ells on estaven, per dir-ho així. Perquè en aquell temps els veïns dels pobles sabien que havien afusellat allà i que els havien enterrat allà i que els havien... perquè sí, ho sabien, sí. Però també s'ha esperat massa... perquè moltes d'aquestes persones ja no hi són, aquests que sabien on eren els morts.
Està clar, està clar.
Vull dir que jo li dono la raó a en Toni que això es tenia que haver fet, però era molt a principis de la democràcia.
Sí.
No, però no, era impossible, perquè ningú volia remenar. En aquells moments dels primers anys de democràcia, ningú, a tothom li feia por remenar. Tothom tenia por de que es tornés a aixecar l'exèrcit i tornés a haver-hi
bueno, però un altre això cop d'estat. Tornem una mica al que deies tu abans, Toni, no? Que es va fer una transició bueno, com es va fer, no?
Molt fràgil. A la mida dels que manaven. La transició a la mida dels que manaven i els que estaven redactant la Constitució, es veu que hi havia militars i els militars aquests el que feien era agafar la pistola i posar-la al cim de la taula.
Sí, sí.
I això, veure, això condiciona.
Jo sempre dic que la guerra del 37, tan sanguinaris van ser un bando com l'altre. Ara bé, la diferència està quan van ser derrotats el bando que va perdre, les represàlies que va prendre en Franco fins a l'últim moment, em sembla que va ser el 1970 i pico, va fer unes condemnes de mort que hi va haver d'intervenir el president dels Estats Units, en Nixon, en aquells moments, demanant-li que per favor que parés i per això llavors els va treure la pena de mort i els va condemnar a cadena perpètua. Però vull dir, la represàlia va durar 30 anys, vull dir, 30 anys carregant-se gent perquè havien sigut del partit contrari. És molt fort, això.
I es carregaven gent amb el mínim pretext,
Sí, 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 amb el mínim pretext solament... i sense cap judici, vull dir...
Abans que parlàvem de la justícia garantista, no? Potser a l'època franquista eren molt ràpids els judicis, però no eren justos. Per això deia que hi ha d'haver un equilibri. Què vols dir? Ara no són ràpids, no? Ara
no són justos.
No són justos. Perquè són massa lents.
No. Conya, el tema del fiscal general és un judici just, aquest? És un veredicte just, aquest? Home.
La gent, el públic, la gent en general...
Però almenys ara hi ha la possibilitat d'apel·lar, no?
Sí, que, home, només faltaria.
Que això em referia jo.
Aquestes alçades no es pogués
apel·lar. Però que per això em referia jo, que clar, que tot el procediment és molt feixuc, però és perquè si hi ha una cosa que no és justa o que tu consideres que no s'ha fet bé, puguis tenir una garantia de que podràs recórrer. Que, sí, que amb el tema del franquisme tot era molt ràpid i un cop mort ja està.
Sí, sí, no podies fer res. Sí.
No
vull pas comparar la justícia de Bandes amb la d'ara.
He sigut jo que ho he fet.
Que queden cosetes de Bandes, sí. Encara sí, eh?
Sí, sí, bueno, i els símbols... Clar, no ens podem imaginar a Alemanya algú que, evidentment, que jo crec que hi deu haver-hi grups nazis, ho sé. Perquè he vist documentals i així, no veiem tan sovint banderes nazis, o no hi ha símbols nazis.
Estan prohibides a Alemanya.
En canvi, aquí sí que hi ha símbols franquistes.
Però, en tots modos,
també estan prohibides, però hi són.
Però, de tots modos, tornant a la memòria històrica, jo us diré, o sigui, jo estic totalment contra la dictadura d'en Franco. Ara bé, es van fer una sèrie de monuments que en aquests moments són un tema cultural. Vull dir que jo no sóc partidari de que...
O sigui, de treure'ls.
No, jo fa poc vaig estar a Tortosa. Mm-hmm. Al mig del riu de Tortosa hi ha un monument, sí, que és semblant, fet una construcció semblant a la Torre Eiffel, fet de ferro, que, bueno, que hi havia un símbol a tot de l'àguila, estava dalt de tot. Uh-huh. Han tret l'àguila, han tret uns quants símbols franquistes, però el monument s'ha conservat. Estic totalment d'acord amb aquest plantejament.
Que es conservi.
Perquè hi ha monuments que, coi, són història d'Espanya. Sigui bona, sigui dolenta, l'hem tinguda. A mi que es tregui l'alçament del dictador, me sembla perfecte. Però que, per exemple, a l'art de la victòria de Madrid... no poden enderrocar-la, és una cosa de patrimoni nacional. El Valle de Cornamuros, el Valle de los Caídos, la creu, aquella creu d'allà, aquella creu em sembla que té, no sé segur perquè ho he mirat, té 157 metres d'altura. Colón en té 30 i pico de metres d'altura. La van fer presoners a pic i pedra i
presoners republicans.
Presoners republicans. I passant gana i passant penúries. Però, hòstia, tirar-la a terra per mi seria en contra de les persones que la van fer. O sigui, no sé si m'explico. Sí, hi ha una sèrie de símbols que no es poden
enderrocar. Jo he estat al Valle de los Caídos de petita, adolescent.
Jo també.
No sé quina edat tenia. No recordo ara quina edat tenia. I vaig al·lucinar, clar, era joveneta, vaig al·lucinar perquè vaig veure que hi havia la tomba de Franco en aquell moment, i hi havia flors, i no ho entenia. Clar, era petita, no?
Sí, sí, sí.
I a casa m'havien explicat, doncs, la dictadura...
I era Franco, sí.
I era Franco, que era un dictador, i clar, a mi em va sorprendre, no?, que hi haguessin flors, perquè dius, si aquesta persona va fer totes aquestes coses... Bueno... va costar d'entendre quan era petita.
Bueno, és que no tothom pensa igual.
Sí, sí.
I en Franco, doncs, tenia uns seguidors, i té uns seguidors, molt més del que realment crec que hi hauria de tenir.
Però les persones que som demòcrates, o aquí ara anem a obrir el meló de la llibertat d'expressió, hem de respectar que hi hagi persones que puguin pensar així?
Jo crec que sí que s'ha de respectar. S'ha de respectar l'opinió de tothom.
És molt difícil, això, Toni.
Respectar l'opinió de la gent.
Ara, l'opinió, sí, l'opinió sí.
Però clar, si aquesta opinió va en contra...
Ara, una cosa és que la
comparteixis. Sí, sí, sí.
I en el cas aquest que parlem ara, doncs home, si... No en facis ús exteriorment perquè està prohibit, no? Mm-hmm. No triguis bandera amb l'àguila a fora, perquè, coi, això...
Això me sembla molt bé que estigui prohibit.
Això sí. Ja em sembla que sí. Ara, que un digui que sigui franquista de tota la vida, bueno, jo ho respecto. Tothom és lliure de tenir la ideologia que vulgui. Ara, dintre de la normalitat democràtica del país allà on vius.
O sigui, Vox ha de poder fer els seus discursos xenòfobs o aliança o el que sigui contra els immigrants, per exemple. Va contra,
bueno, això...
contra el dret d'altres persones, no?
Sí, Mercè,
llavors... Jo ho faig per fer una mica d'un
no. És que llavors això ho decidim nosaltres si volem que siguin aquests davant o no. Els hi posa el poble en aquesta gent.
Ja, però clar, discursos que fomenten l'odi s'han de deixar fer?
A veure...
Per aquí... llibertat d'expressió? És que, clar, és una línia molt fina, és complicat aquest debat, eh?
Bueno, tu has dit fomenten l'odi. Aquí...
Home, fomentar l'odi està penat, eh? Per tant, no es pot fer. Aquí... Està penat, això.
Però s'està fent.
Bueno, doncs s'està fent, doncs, els que ho vigilen, això, doncs...
No ho estan fent gaire bé.
No ho estan fent gaire bé. Esclar, se'ls està tolerant molt.
Però aquí a Catalunya ara tenim Aliança Catalana. Aliança Catalana va saco contra l'immigrant. A veure, té molta raó Aliança Catalana, però no tota, perquè desgraciadament és el que més d'un ha dit, bueno, i qui els hi han dit a Vox, i qui cuidarà els vostres jardins, i qui cuidarà els vostres vells, i qui farà les feines que no voleu fer vosaltres. Vull dir que els necessitem, els emigrants. Llavors, tant de dir, migrants ni un fora, no, migrants fora, no, els migrants veniu, els que voleu venir, els que us veu adaptar, els que us emmulleu una
però
mica...
Però tampoc em sembla just...
Us emmulleu una mica les nostres costums i no delictiu dia sí dia també. Vull dir.
Però el que no em sembla just és que diguem, ei, migrants, podeu venir per fer allò que nosaltres no volem fer. És molt de senyoritos, això.
A veure, però és llei...
Potser com a ciutadania hauríem de dir, que... mira, s'han de fer aquestes coses, ja no les volem fer, però és que les hem
però
de fer.
Però te contesto, Mercè Guiten.
Perquè durant... després hi ha gent a l'atur.
Sí, però te contesto, durant 30... veuràs com... Durant 40 anys enrere, ens anàvem, els espanyols ens anàvem a treballar a Alemanya.
I
allà et penses que els hi donaven la millor feina?
No.
No, començaven segur. Doncs és el mateix. Venen aquí, s'ho han de guanyar.
Però jo vull dir-te...
Amb el tema d'Aliança Catalana, i no està contra els immigrants. Si un immigrant ve aquí, té papers i treballa i fa el que fem nosaltres, però que hi estan en contra d'aquesta gent. Ells ja ho reconeixen i són conscients, com en som tots, que aquesta gent fa falta.
Sí.
Perquè no són prou.
Mira, jo...
Per tant, el que està en contra de l'Aliança Catalana és de que una persona, doncs, que sigui emigranta pugui estigui delinquint i l'hagin agafat 50 vegades i el tinguin...
Aquest està
en contra, que jo també hi estic d'acord, perquè carai s'ha de donar subvencions a aquesta gent. Per què? Quan tu has exposat que anaven a Alemanya els espanyols, no?
Sí.
Els hi donaven subvencions?
No.
Ni una, eh?
Sí.
Ni una.
Sí,
per tant, aquí, si tu tens mainada, 4 o 5 criatures, amb el que et donen, ja no cal que treballis, eh?
Sí. I
Aliança Catalana està en contra d'això.
Sí.
I per què ha pujat tant Aliança Catalana? Perquè tot això s'ha anat permetent que anés passant, i ningú deia res, i a més, encara, pobrets, tothom els protegia.
Sí. I després,
però per què nosaltres no tenim 4 criatures?
Bueno, perquè tenim un sistema de vida diferent.
Però perquè no volem, no? Vull dir...
Bueno, suposo
si,
que...
si nosaltres tinguéssim 4 criatures ens donarien la mateixa subvenció, clar.
No, això sí. Això sí.
Clar, llavors, no és que la subvenció sigui injusta,
no.
És que te la donen a tu perquè tu no compleixes els requisits.
A veure, llavors, si tu tens una propietat, ells no tenen cap de propietat. Si tu tens una propietat,
ja
potser ja no hi entres amb aquestes subvencions.
Quan al tema de criatures, nosaltres, els catalans, amb la fama que tenim de ser agarrados, tenim poques criatures perquè pensem quantes criatures en podem tenir o quants fills podem tenir i donar-los un bon futur. O sigui, jo quatre no puc. Vull dir, i aquí, és en canvi...
Jo
en
no
canvi,
he estat a punt de tenir tres i tampoc podia,
Bueno, mal fet per mi. Sí, és la meva opinió, eh?
Ja, però hi ha un desig biològic,
sí,
també.
Però en aquests països pobres,
sí,
són de família nombrosa tots.
Sí, perquè...
Us en recordeu com venien els anys 60, que venien els extremenys i els andalusos aquí? Jo me'n recordo que n'hi havia que venien cinc germans.
Però és que aquí,
germans,
aquí bueno, intervé la,
i treballs poc, lliure,
aquí intervé la poca cultura, també, eh? Vull dir que...
És allà on vaig.
La falta d'una precaució, està bé que el desig sexual amb la teua dona està bé i poder-lo realitzar, però escolta tu, pren precaucions, i això és el que no saben fer. I per culpa de...
Bueno, però potser perquè no tenen el recurs.
I no els hi ha ensenyat ningú. Culpa d'això tenen més fills.
No aneu tan lluny, perquè abans aquí també es tenien 5 i 6 fills. La gent d'aquí, dels anys 50, 60, 70, tenir 5 germans o 4 o 6 o 8, 8 ja era una exageració, però tenir 4 o 5 germans era el més normal del
Vols
món.
Vols dir, aquí a Catalunya sí?
Sí,
no,
home,
algun cas sí. Ara no es dona això.
No.
Ara no es dona. Sí, tant en tant, casos molt esporàdics. Però abans, sí, no masses, eh? Comparat amb altra gent que venia, no.
Però, clar, tampoc no podem protestar que els immigrants tenen molts fills i que se'ls dona la subvenció i a nosaltres no, si nosaltres no volem tenir fills, o que n'hi haurà més d'ells que de nosaltres, perquè a vegades hi ha alguns discursos que diuen que n'hi ha més d'ells que nosaltres.
Bueno, és que aquest és...
Però és que també nosaltres volem viure d'una manera molt...
Senyoritos, què dius tu?
Clar.
Bueno, però
és
aquí...
que potser hem de renunciar a algunes coses,
aquí...
i ells potser igualar-ho tot una mica...
Però aquí
mica...
hi ha una altra cosa molt preocupant, ara que estem entrant en aquest tema, i és molt i molt preocupant, i és que si els catalans tenim un fill, un i mig de promig, i els emigrants en tenen 5 o 6, això vol dir impepinablement que d'aquí 30 anys seran més ells que nosaltres, eh?
D'aquí 30 anys no hi haurà ells i nosaltres.
De totes maneres, Mercè, amb el que tu dius jo hi estic d'acord, s'hauria de repartir més. Jo sempre m'he fixat en aquells que tenen la casa a la platja, a la muntanya. Per què no em donen a mi la casa a la platja o a la muntanya? Que es quedin ells la de la muntanya i a mi que em doni la de la platja. O aquell que té una casa amb 2 piscines, cony que em... Avui, això de repartir...
No estem en un règim comunista, Toni.
Sí, no cal pensar que els immigrants volen tenir... com és normal que vulguin tenir-la com nosaltres, que nosaltres, la classe mitjana que estem treballant, hem de repartir amb aquesta gent, perquè els de dalt no els hi donaran res.
Bueno, jo,
però a nosaltres
ens
toca...
Jo em queixo que també, que potser els de dalt també haurien d'estar tots
res,
iguals.
Ja t'ho dic jo. No t'esperi res dels de dalt.
No, ja ho sé, eh? Però...
Un dels problemes que té l'assetjament que li estan fent en el Partit Socialista és perquè, precisament per això que has dit tu, tema de pisos de lloguer. El tema de pisos de lloguer, no els hi toquis en els del PP, perquè tots tenen quantitat de pisos i, en canvi, des del govern, jo crec que molt acertadament, volen intentar de regular-ho això i que no passi.
Però el que no pot ser és que es legisli en funció dels teus interessos.
Els grans tenedors... tenen que rebre, tu, no pot ser.
Vull jo dir, crec que sí.
Els grans tenedors
sí.
Són els que...
I si no ho fa aquest govern, evidentment que l'altre no ho farà pas, eh?
Al els grans contrari. Tenedors són el problema de que manca de pisos...
L'altre però... vols dir l'altre color polític.
Sí, exactament, sí.
Però clar, llavors tampoc és just, evidentment, que ha de ser difícil, però jo crec que els polítics han de mirar per l'interès general, no pels seus propis interessos.
Aquí.
Ja sé que em direu que sóc molt idealista.
No, Mercè.
És que no tens una veritat com un temple. Hauria de ser
exactament.
Així.
Però no és.
És el que li volia dir jo. Els polítics són perquè els ciutadans tinguem un benestar. Que no tinguem mancances i que tu ara sents parlar als polítics, els de l'oposició... Poc que parlen de farem això...
L'altre ho fa malament.
O s'hauria de fer això...
Ni una sola proposta, no. ni una.
En contra, sempre en contra de tot el que fa l'equip de govern.
Ni una.
Home,
Molt bé.
Així s'anima, eh?
Sí, digue'ns, llavors és pel club dir-li, però digue'm tu què faràs, explica'm-ho com ho arreglaràs. Tot això que critiques, molt bé, estigues un dia per criticar, però el dia següent digue'ns com penses...
Porta alternatives.
Porta alternatives.
Clar.
Clar, clar, aquest és el gran problema i per això la ciutadania s'ha desencanxat de la política, sí, perquè veu que no fan propostes i l'únic que fan és i tu més, i tu més, i tu més. Llavors tenim la clara, però també diuen que també es diu, no, que i al cap i a la fi és veritat, que els polítics són reflexe de la societat. Llavors tenim els polítics que ens mereixem, no?
Això,
bueno, mira, jo ara estava pensant en política en petit. A vegades jo segueixo que els plens de
Vilafant
i els plens d'algun altre poble. I majoritàriament tots parlen del poble, de com fer anar bé el poble, el partit que governa doncs fa una proposta, els altres els hi pot agradar o no els hi pot agradar, però discuteixen sobre sí. Allò. El que es fa ara a la política general a nivell d'estat.
Quan hi ha l'alcaldessa aquí en el meu puesto, la Montse de la Llave...
Que avui no ha pogut venir, la disculpem.
La saludem des d'aquí, la Montse. Sí. Quan hi ha ella, jo, sempre que parlem de polítics, i jo em poso una mica amb els polítics, sempre li dic alto, que jo he sigut 10 anys alcalde, igual que tu ets alcalde ara. I una cosa, diferenciem molt bé el que és el polític del poble a el que és el polític total de tot. El que tu acabes de dir, Toni, és la pura realitat. L'alcalde de poble treballa pel poble i conviu amb els veïns i mira quins problemes tenen i intenta solucionar-los. El gran polític no fa això.
I l'oposició no s'hi posa amb l'alcalde.
No.
Com fa un bé pel poble... Bueno, és el que fa sempre, no? Però l'oposició, jo veig, en general, no s'hi posen en contra de l'alcalde. Poden fer una suggerència. Escolta, si per comptes de fer-ho d'aquesta manera, fem-ho de l'altra. Però apoyant el que està fent.
És que jo sóc partidari... L'oposició, per mi, ha d'existir. En un poble que hi hagi oposició, és interessant que hi hagi oposició.
Algú ha de fiscalitzar.
I no tothom pensa igual, no? S'ha de representar les diferents idees.
En el meu poble, Avinyoneta, en aquests moments no hi ha oposició. I per mi no és bo per un ajuntament que no hi hagi oposició. L'ajuntament està controlat pel...
Però és molt còmode, eh?
Sí, tens molt
còmode. Es poden fer molt més bé les coses.
L'Ajuntament està sempre controlat pel secretari. El secretari és una persona que té un bon sou i per lo que li correspon el sou no firmarà una cosa que no vegi clara.
Però assenyeix a la llei.
Per tant, sí. Per tant,
no
per aquí,
el benefici del poble.
No, per tant, per aquí, ja ho dic per l'experiència que tinc, per tant, per aquí els ajuntaments ja estan... Els alcaldes o el partit que mana ja estan una mica controlats. Però és molt millor, a part del secretari, que hi hagi un control d'un partit opositor que pugui dir, escolta, això no hi estic d'acord, i si ho fas, ho publicaré tots els medis. Per mi és necessari.
Sí.
Però no cal que amenacis a anar als mitjans de comunicació. Jo crec que tenen suficients eines en un ple com per...
No? Desgraciadament, el tema de ir als mitjans de comunicació
sí,
és una cosa
els
que...
Els mitjans de comunicació
fa replantejar-se segons quines
idees. Abans parlàveu de la justícia, però si voleu obrim el meló dels mitjans de comunicació. No sé quin és el paper que necessiten, el paper que exerciten.
De la mateixa manera que abans t'he dit que per mi és imprescindible que en un ajuntament hi hagi oposició, també t'he dit que els mitjans de comunicació són necessaris. Són necessaris...
Els actuals
perquè tots estiguem informats.
O la idea de mitjans de comunicació que creus.
Ja sabem de qui són les grans, a veure, les grans capçaleres. Uh-huh. De la mateixa notícia, tu obres el Mundo, el periòdico, l'Avui, la Vanguardia i tal, i veuràs que els titulars canvien molt a favor d'un o d'un altre. Vull dir que les grans...
I tant.
Després vas a mirar... I anem a mirar quines subvencions reben aquests grans mitjans de ràdio, televisió, i és increïble. Milions d'euros, eh? Vull dir que milions d'euros.
Jo crec que els periodistes han de comprovar la veracitat de la notícia. L'han de contrastar.
I després...
Perquè si no és molt fàcil de publicar notícies que llavors no siguin veritat.
I després, Toni, falta afegir-hi i intentar ser el més imparcials possibles, que no els hi passi el mateix que els polítics, que es deixin portar el periodista per quin partit és, això, que això també sol
segons
passar.
Segons quins mitjans de comunicació no els hi demanis.
No.
La Razón, El Mundo, ABC, aquests no els hi demanis que siguin imparcials,
sí, sí, sí.
Aquests
o, la, van... o la cadena COPE o...
Exactament, sí, 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 aquests sí, sí. No hi ha res a fer-hi, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, clar, aquí està el gran problema. També depèn de les, dels periodistes, que igual volen fer la seva feina ben feta perquè són molt professionals, però tenen si unes pressions que no...
Si vols treballar, si vols treballar aquí, has de fer el que dic jo, eh?
Sí, sí, sí.
I
sí,
si no, busques la vida.
Però llavors, la pregunta és, existeix el periodisme lliure?
Molt poc. Jo crec que n'hi ha molt poc de periodisme lliure.
Llavors, per això el sistema falla, també.
Sí, però per temes que no són polítics. Tu clar. Pots anar en contra d'una... no sé, de lo que vulguis, fer un... tu fas una investigació, allò el periodisme d'investigació que es deia, i poses en renou que hi ha uns que treuen aigua d'uns pous que no tenen permís. Bueno, allò si no molesta ningú que tingui molts calerons, pots fer-ho. Però a la que toques la fibra d'alguna cosa important, aquell aixeca el telèfon, truca a l'editorial, li diu, escolti'm, que recordi que jo li dono, no sé, una energètica. Cada any li dono una subvenció de no sé què. I sí, aquell sí, sí. Ja truca al periodista, bueno, escolta'm, allò sí, però no.
Bueno, què va passar amb un reportatge sobre el tema de l'ACA, no? TV3, que al principi el van retirar, diuen, perquè és que no estava del tot contrastat, no ho sé.
Sí, poder explicaven alguna cosa que no els interessava que s'expliqués, sí, home, sí.
Veurem a veure si acaba sortint, que potser sí, que hi havia algun error de forma i que potser però, no estava prou ben elaborat.
Però el que ha dit Antoni és la pura veritat, eh? Depèn de quin mitjà de... treballes, si tu faràs un escrit, aquell escrit generalment sempre se'l repassa el director i li farà treure coses, eh? Això, 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 fora, eh? Vull dir que,
no, segur, no fa pas massa, eh?
Censura, passa en censura.
Parlem de futbol ara. No fa pas massa, eh?
Vinga, va, us deixo parlar de futbol, va.
Va haver-hi un periodista del COPE... Va haver-hi un periodista del COPE, doncs, que va fer una crítica que no va agradar en el president del Madrid. Sabeu què va fer el president del Madrid? No va passar a trobar el periodista, no? Va anar a trobar el president de la Conferència Episcopal i li va dir, aquest fora. Cap d'una setmana aquell periodista ja no hi era allà.
Sí, és que saps què passa? Sí. Que n'has tret un, que jo antes he dit que l'Ayuso té un poder monumental i aquest li va darrere.
És que es donen de la mà aquests dos. Sí. Que els dos van agafats de la mà.
Sí, sí, aquest li va darrere de poder.
Clar, clar, amb el tema del futbol potser costa fins i tot més, no?, ser imparcial. Clar, jo ho era molt d'imparcial, bueno, perquè clar, sí, com que no soc futbolera, quan cobria el Peralada, sí, m'agradava i em tractava molt bé, però jo, bueno, sí, saps? No sentia tant els colors.
Hi ha més,
no?
Hi ha més radicalisme amb el futbol, però no oblidem que és un esport.
Jo crec que ens n'hem oblidat bastant, eh?
Bueno, a Sud-amèrica ara ja podria haver passat una mica.
Però hi havia hagut baralles.
Però, bueno, baralles més que baralles, eh? Un àrbit pita un penal.
Ui, truquen algú.
Un àrbit para un penal.
Sí, sí.
I
si no, el que dius ha que sigut ja algú, ha sigut algú del Madrid, sí. Que l'ha trucat. Sí,
agafa el que és el bisbe.
El bisbe o Florentino,
bueno,
no sé.
El que estava explicant, un àrbit para un penal, perdó, sortir, dic, anar en contra d'un equip i sortir, fotre-li quatre tiros a l'àrbit, això està, a Sud-amèrica ha passat, eh?
Sí, bueno, però...
Però és que, esclar,
són
és un esport...
molt estrem,
no, clar. Fa temps que no passa, per sort, fa temps que no passa.
A mi m'agradaria que el futbol fos un esport i no un espectacle o un negoci, però bueno, això
bueno,
ja...
Bueno, és les dues coses, Mercè. És un espectacle i un esport a la vegada.
Bueno, fem una cosa. Nosaltres ho hem de deixar aquí, que sento ja la sintonia de fons, que se'ns acaba el temps. Deixem que en Josep Maria agafi la trucada, que si és algo important, que el fitxin el bisbe, que diu Antoni. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dimarts amb més tertulia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.